Doncs...
Només aquí, a Barcelona.
No, a tot el Santa Mònica, a totes les Rambles, s'està escoltant la nostra veu ara mateix.
No,
aquí. Sí. Només aquí. Sí.
Perfecte.
Bona tarda, avui farem la xerrada en català. I per què? Doncs perquè ens dona la gana, perquè falta poc per Sant Jordi, perquè plou i sobretot perquè som bilingües. I és que és quelcom que s'ha de celebrar. Benvingudes i benvinguts a Catapulta, una conversa que convida a gent que no té una vinculació directa amb el món artístic contemporani, però sempre complementa.
How are you? Well, well, but Catalan is like French, but more rude. It's like that. Rudo?
A ver, Ana, ¿qué estás diciendo? El catalán es una lengua que existeix des de l'edat mitjana. Una mica d'informació ens de parlar, eh?
All right, but... Remember que soy la costa oeste de Estados Unidos.
Però què us passa avui? Esteu una mica xalats i xalades. Sí, el català és una llengua que ha patit molta repressió, però avui, més de repressió, no en parlarem, no ens dona la gana, i avui hem vingut a parlar de tenir cures, de cuidar, de custodiar, d'observar, de vetllar, de tractar bé. I sabeu qui ha vingut a parlar amb nosaltres per tenir cura?
Bé, bé, per tenir cura, primer de tot, has de ser persona. I entenent què vol dir persona, els valors, la manera de mirar l'altre, tot això està molt podrit avui en dia.
Caram.
Segons jo, aquesta persona que tinc davant podria ser una metgessa o una infermera. Encara que sembla una ballarina.
Carai, senyor Bruc, quina imaginació que tens. No ens n'havíem adonat en quatre programes que portem. Doncs sí, de fet, avui tenim a Catapulta a Olga Gil, mestra de l'Escola Drassanes. Gràcies per venir, Olga. Un gran aplauso.
Bona tarda. Bona tarda, Alba. Gràcies per convidar-me aquí i passar aquesta estona.
Ai, ja veuràs que bé que ho passarem. A veure, Olga, tu i jo ens coneixem perquè hem fet un projecte juntes que es diu Sojornar una festa major al Santa Mònica. Podries posar en òrbita a les orelles que ens escolten perquè sàpiguen de què va anar?
Doncs vam tenir la sort de l'escola de que dins del vostre projecte d'aquí del Santa Mònica volguéssiu convidar-nos i volguéssiu provar de com seria tenir tot una classe durant una setmana al centre i amb els nens i nenes i també en col·laboració amb els artistes i vosaltres mateixes, doncs preparar alguna festa grossa en conjunt amb el que hi havia a l'exposició.
Doncs sí, vam fer aquest projecte que el vam pensar entre l'Helena Blesa, que la tenim per aquí, el Jordi Ferreiro i jo mateixa, i era veure sobretot aquestes potencialitats entre el món de l'art i l'educació, no? Que moltes vegades es separen i cada cop veiem que tenen més maneres i metodologies d'aproximar-se. Olga, el teu alumnat respon a una edat de 9 a 10 anys. Una pregunta, perquè després de veure't una setmana, jo em pregunto, tu tens un recipient de paciència i cada dia et poses una mica com si fos un ungüent o com ho fas?
Sí, de moltes coses. Paciència, il·lusió i ganes, perquè fer de mestra també és una vocació. A part de la professionalitat o de la feina que pots fer, també és tenir ganes de fer... estar amb aquests nens i nenes i de veure'ls créixer i d'acompanyar-los. I és que enriqueixen molt, aprens coses cada dia amb ells també.
Total, el que crida molt l'atenció en l'educació i sobretot en aquesta edat de 9 a 10 anys és que el tenir cura, el vetllar per algú, per acompanyar, es desprèn una sèrie de necessitats. I jo el que intueixo molt ràpid és que quan menys alumnat té el professorat més dedicació es pot tenir. Notes que per educar les classes haurien de ser un nombre inferior d'alumnat, sobretot en aquestes edats de primària que parlem?
Jo crec que mica en mica ens estem acostant a aquest nombre, perquè també si el tinguéssim un nombre molt reduït, també trencaríem una mica la màgia d'aquest grup humà, no?, que relaciona, que interactua, que aporta coneixement i que aporta experiències i vivències, i es coneix. Però sí, si estem parlant que ara, avui en dia, doncs serien uns 25 alumnes si anem bé, doncs baixar una mica a 20 i fins i tot a 18, com no, també es podria crear un bon grup.
Escolta, Olga, i fa poc vosaltres, el professorat en general, veu estar de vaga. Auguro que no us veu sentir molt cuidades. Ens podries explicar en què s'està proposant des del govern perquè vosaltres estigueu en desacord?
Mira, una de les coses que va sentar més malament era aquesta presa de decisions, no?, que vam fer des de la conselleria sense, amb poca manca de consens i de demanar l'opinió, no?, al sector, de tirar una mica cap endavant, de tirar pel dret, com si diguéssim. Això era una de les coses més potents. I d'altres, doncs, reivindicacions laborals que s'han d'anar mantenint, no?, com recuperar l'estatus de les hores, no?, que hi havien disposades, de les hores de treball, que no siguin docents també, però que estàs a l'escola per organitzar-te. I també, doncs, altres reivindicacions com aquest currículum nou que s'ha aprovat, doncs, que hi hagués consens, que estigués compartit.
Aquí vull anar, perquè és que jo tinc la sensació de que cada cop que canvia el govern d'aquest país, canvia el pla d'estudis. I clar, això ha de tenir unes conseqüències, no? Si estem alterant l'itinerari educatiu, com li repercuteix al docent, al professor o a la mestra?
I també repercuteix a l'alumnat, perquè aquest canvi, no?, cada 4 anys de vegades o cada 8 anys de vegades és com sobtat i no pots assimilar-lo de cop i volta. Altres països que han fet canvis dins la seva política escolar han estat com uns 20 anys, no?, per gestar i anar progressant i anar avaluant el que s'estava fent. Aquí, si ens anem canviant cada 4 anys, doncs aleshores passa que el mestre, el professional, el que va fent és va fent el que sap, va canviant, va adaptant-se, però també necessita el seu espai i la seva reflexió per poder fer aquest canvi.
Clar, i és que moltes vegades Espanya mira Europa, però no té les mateixes condicions econòmiques, materials, socials, o sigui, la societat no s'acompanya.
I de planificació també,
correcte,
no? I de vegades primen més els interessos. Hem de fer un canvi. Què canviem? O què es nota? O anem a veure quin sector, l'educació, no? Sembla que som un sector també que es pot implementar canvis i així, i vaja, així ho fan.
I si canviem una mica la perspectiva, ara anem a parlar com de l'alumnat, no? Amb la teva experiència, tu notes que l'atenció de l'alumnat ha canviat en els últims anys a l'aula?
Ha canviat perquè la societat també ha canviat. Vivim en una societat que tot va com més ràpid i els estímuls són molt immediats, o sigui, tu tens molts estímuls i la resposta a aquests estímuls o a aquesta cerca que fas cada cop és més ràpida. Aleshores, aquest temps de paciència, una mica de saber esperar, de més de reflexió, és el que ens manca com a societat i això reflecteix a l'aula. I també l'estrès de les famílies.
Os estoy escuchando y tengo que decir una cosa. Y es que hoy en día la educación está en internet y las escuelas no se están dando cuenta de que los niños y niñas necesitan internet.
Què n'opines del que diu l'Anna de l'Almax?
Home, a veure, sí que a l'escola hem anat incorporant l'internet i la nova tecnologia. El que passa que jo crec que també pot ser un privilegi poder anar a l'escola i no estar envoltat constantment de tota aquesta informació immediata, no? També tenir cura dels nens, també donar-los un espai diferent al que poden tenir a casa, o tant estímuls visuals o tants inputs de cop. no? I donar aquest més temps per la reflexió, sempre acompanyats, no?, de l'època que estem.
Sí, hi ha algú en què cada cop els nens com van més ràpids, però perquè estan responent al que veuen a casa, no? O sigui, hi ha algú que l'educació, tu creus que es pot separar de totes les altres capes que formen i deformen la societat?
Doncs no, perquè tots som una cosa. El nen quan entra a l'escola ve amb tota la seva motxilla, no la motxilla ja escolar, sinó tot el que ha viscut. I passar per la porta no és fer un reset total, no? Clar. Si parlem amb tecnologia, aleshores entra la societat a l'escola i el nen també s'emporta coses de l'escola cap a casa. Evidentment, això esperem.
Totalment. Anem amb una cançó, a veure què ens diu aquesta tarda de pluja.
En un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado, 10 duros de papel albal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria.
Un ratito de glòria, que diu el Kiko Veneno, no? A veure, Olga, ara que et tinc aquí, et vaig a preguntar coses que jo tinc sempre que penso, no? Quan ets petit, tu creus que hi ha més imaginació? Perquè quan et vas fent gran, com que es van acabant idees, no? Tu que els veus cada dia i que són esponges i, bueno, des del meu punt de vista, sí, també són una mica vampirs energètics.
Vampirs totals.
Vampirs totals.
Imaginació, si en tenen, i n'hi ha uns que en tenen més que d'altres, no? També va amb la personalitat. I quan anem creixent, jo no crec que la perdem, la imaginació, però el dia a dia, de vegades, fa que no tinguem aquest espai més innocent, més blanc, com per deixar volar el nostre cap. Però crec que, com això, fer-se gran, tu pots tenir molts anys i sentir-te jove, i ser una persona jove i sentir-te gran, doncs amb la imaginació depèn de com sigui un, però també de com es cuidi i l'espai que tingui.
T'estic fent preguntes com molt de professora, jo, eh? M'he posat en plan professora, però com s'estimula la creativitat a l'aula? Jo sé que això és mega divers, però com ho fas tu, que és el que
ens
interessa?
Com ho faig jo? Primer has de procurar un espai físic i un espai de temps als nens. Però, clar, creativitat, crear a partir del no-res mai s'ha fet. L'ésser humà no ha creat mai a partir del no-res. Aleshores, les criatures i els infants, si no els aportes noves vivències, nous models, si no els fas anar guies cap a altres coses que altra gent ja ha fet, no? Doncs, clar, el nen sempre entra en un bucle d'allò que coneix. Aleshores, és molt important obrir finestres, mostrar. I per això, de vegades, cal anar a veure museus, anar a escoltar coses noves, fer lectures d'obres artístiques, que ells diguin la seva, i també aportar una mica de guia i de patró, i fer-los també sortir d'una zona de confort i dir, intentem fer com feia aquesta persona, però no per copiar o perquè ens quedi allò igual, no? Sinó per posar-lo en un altre lloc on a partir d'aquí ell pugui pensar unes estratègies, a lo millor li agrada, a lo millor no li agrada tant, que pugui triar.
Clar, cada cop es té més en compte l'opinió del nen quan jo era, o nena. Quan jo era petita, doncs igual la doctrina era més de repetició, imitació, i ara cada cop hi ha més espais on les veus d'ells tenen més pes. O no ho veus així?
Sí, mira, jo vaig tenir la sort d'anar a una escola del CPEC de petita, i em porto uns anyets amb tu ja. Aleshores, aquest model de renovació pedagògica, que era el Rosa Sensat, doncs ja és una mica el que també està inspirat ara, aquesta innovació, que en diem innovació, però no perquè sigui nova, sinó perquè intenta canviar estructures que s'han encapsulat en l'escola d'avui en dia. Però no, no, tampoc no hi ha res, no? Aleshores, que si fèiem projectes, doncs allà també fèiem. Crec que jo una de les coses que penso de la meva escola, que m'ho vaig passar molt bé, i per algú sou mestre, suposo, sí, avui en dia, és que vam fer poca memòria.
I què això, vols dir amb això?
Sí, que vam treballar poc la memòria. Sí que memoritzàvem coses, algun poema, alguns, no, les comarques, algunes coses, però també, com tot, és com fer flexions i preparar-te per poder fer unes rodes, un salt mortal, sí, no? Doncs la memòria, memoritzar coses adequades, adients o que enriqueixin, és bo, també, perquè et crea una base en el qual a partir d'allà pots anar acumulant nous coneixements, enllaçant-los. Per tant, evidentment, memòria per memòria, no? Però jo sempre he pensat, ah, de vegades tinc poc hàbit aquest, a memoritzar.
I ara que parlaves de memòria, em ve al cap la memòria física, no? Jo, des de la meva pràctica artística, penso que la posició sedentària que ens adoctrinen des de petits ens fa separar el que és el pensar del cos, quan el cos també pensa, quan el cos també té uns hàbits i es fa a través d'aquests hàbits una manera d'estar i una manera de ser. Tu què creus que d'aquests infants que tenen tanta energia, que es passin tantes hores sentats, com ho veus? O creus que forma part de l'educació avui en dia i està bé?
Home, l'ideal és que cada 50 minuts, no, doncs poguessis sortir, potser a moure el cos, a córrer una mica, no, a descansar-te per després tornar. Així tot, déu-n'hi-do, jo no crec que sofreixin molt. Algun alumne, puntualment, alguns alumnes, a lo millor uns dos paraules, tres paraules, sí que necessiten, pel seu neguit físic, sí, doncs fer una sortida o canviar de posició. Jo crec que l'escola avui en dia això és permissiva, o si més no, aquests nens se'ls té en compte.
Sobretot a primària, no?
Jo, a primària, jo sobretot. Crec. Aleshores, jo el que procuro també és recordar la postura corporal, perquè un, si està ben assegut, pot aguantar més temps estant ben assegut.
Clar, clar. No?
Un, si agafa bé el llapis, en el moment d'escriure pot aguantar millor escriure un text, no es cansa, no li fa la mà. Aleshores, també és anar cuidant això i anant equilibrant, doncs, si hem d'estar asseguts, perquè l'espai no, tampoc podem, avui en dia, com està a l'escola, donar lliure circulació contínuament.
No, clar.
Però sí que convindria, doncs, de tant en tant, com estem, això sí, com està el nostre cos, respirem una mica.
De fet, parlant de consciència corporal, el que hem pogut veure durant aquesta setmana a sojornar una festa major al Santa Mònica és que tu tens una pràctica incorporada amb la teva classe, que és la meditació, la calma i la reflexió, no?, de què estem fent i de quina manera ho estem fent. Això ho has fet sempre o és una habilitat que t'ha vingut amb l'experiència després dels anys?
Suposo que les dues coses, però sí que tinc consciència d'haver-ho fet sempre, perquè jo mateixa a mi m'agrada escoltar el meu cos. Aleshores, és una de les coses que sempre he tingut en compte, i si estàs bé, no?, doncs també treballaràs millor.
I creus que el nivell d'estrès dels infants avui en dia està en augment?
Sí, com de tots.
Sí, no? O sigui, bueno, sí, perquè són esponges, no?
Som esponges o som un reflex. I sí, és una mica aquesta velocitat més trepidant, i a més en un lloc urbà, sí, com el nostre, i en un barri, perquè l'escola de les Sanes està aquí a tocar del Santa Mònica, a tocar de la Rambla.
A l'Euro Disney de Barcelona, que dic jo.
Exacte, i aleshores també com a barri també és estressant.
Bastant, bastant. De fet, ara que parlem d'aquest estrès del barri, d'aquesta comunitat que es forma durant un any a l'aula i després conviu durant tot aquest any educatiu, quin és el nivell d'escolta que té l'escola per als infants que no responen davant d'aquesta convivència a l'aula, d'aquest col·lectiu, que necessiten, que tenen altres necessitats per X motius? Com s'escolta? Què es fa amb aquests infants que tenen aquestes necessitats especials?
Sí. És aquesta mirada, no? Aquesta mirada que s'ha volgut canviar, o s'ha insistit tant amb aquesta innovació. És mirar el nen no com una mancança que li manca l'atenció, que li manca la concentració, és quines necessitats té aquest nen i com podem acompanyar-lo perquè estigui més centrat, perquè estigui més concentrat, perquè ell se senti a gust i pugui anar treballant i compartint i enriquint-se.
I si fem això, no estem portant l'educació cap a la individualització de cada ésser?
Seria una atenció individualitzada més que una individualització, perquè i per l'atenció individualitzada, depèn de l'activitat que facis, caldrà potser donar-li més èmfasi, depèn de quins nens, però amb d'altres també està bé que s'adaptin, no? I agafar autonomia i es vagin adaptant a una dinàmica.
I com es fa aquesta escolta de l'individu? Com es fa l'escolta de l'individu perquè a nivell col·lectiu funcioni? O sigui, m'ho pregunto també perquè si en un substrat d'escola passa, quan són adults encara passa més. És a dir, aquestes diferències i necessitats que té cadascú, com s'adapta l'escola perquè funcioni aquest grup?
Primer és el mestre, no? L'equip de mestres, que ha de veure aquest infant i aquests infants quines necessitats té. I això és el que primer fas, no? És aquest empatitzar aquest vincle que s'ha d'establir, aquest ficar-se en aquest nen, no? No en el seu cap, evidentment, no t'hi pots ficar, però és entendre'l, entendre quines necessitats té, com reacciona, i això és el que fa que tu puguis acostar-te. Ara, com més recursos i més personal tens, doncs en certs moments és quan pots donar i satisfer aquestes necessitats. No tots tenen les mateixes i bé.
De fet, el que vam veure a Sojornar, que els canviàvem d'espai, que els canviàvem de continguts, que tot era nou, que hi havia una tensió per part d'ells extrema, però també una excitació, que si no arribem a ser bastants adults i adultes, igual no cobrim les necessitats d'escolta de tot el grup.
I aquest va ser un gran aprenentatge, per mi és un dels grans aprenentatges que hem fet, que també era un objectiu del curs, no? Era com estem, com ens mostrem, com convivim en un espai compartit, perquè l'aula acaba sent com l'habitació de casa,
clar,
perquè és l'espai més familiar. Però aleshores hi ha tot aquell espai que compartim amb altres grups, l'escala, els passadissos, al pati, i ja quan sortim a fora i fem sortides al carrer, al metro, al carrer, després quan anem a visitar qualsevol lloc, si per exemple és un museu, és un centre d'art, doncs com hem d'estar allà? Ja sabem que com més ens allunyem d'aquesta intimitat, més respectuosos i més autocontrol hem de ser. Llavors aquí era una prova de foc. I jo crec que no vam tenir cap queixa, i jo crec que en tota l'emoció i excitació ells van ser molt conscients d'aquests espais i que havien també de situar-se per no entorpir el funcionament d'un lloc i respectar-ho.
Clar, que quin bé, m'ha vingut com un record del que ens deien de petits, a mi i a tota una generació, que es vegi que teniu educació, no? Clar, o sigui, ja el concepte d'educació s'englobava amb el respecte cap a l'altre, amb aquesta convivència, amb com funcionem amb altres.
Clar, doncs és que és això, no? També has d'aprendre a conviure i a respectar i mostrar-se educat respecte als altres. És una de les funcions que també té l'escola, aquesta socialització.
Clar, em dona per pensar que és que quan són tan petits hi ha com l'exploració del micro, no? De qui sóc jo, de com em relaciono, com veig a l'altre. Hi ha un despertar intern, però també el macro, com és des de fora, com és aquesta relació des de fora, com reacciono des de fora.
I també veus, t'adones compte, no com he de relacionar, sinó també va sortint d'aquesta closqueta, d'aquest niu que tens, i com és el món també, com és el món aquí fora. I haver vingut aquí, no? Doncs jo crec que ha estat també una gran oportunitat perquè es van quedar impressionats, sí, amb l'espai, no? Aquests espais tan grans, aquests espais tan cuidats, no? Aquest bany és com el d'un hotel, no? Estaven com en un luxe també, en un espai molt còmode.
Doncs recordar que aquest espai antigament era un claustre i clar, el nostre patrocinador d'avui és Escuelas Carmencita.
Espacio promocional de Escuelitas Carmencitas. Hola, hola. ¿Ya has pasado la teta etapa? ¿Tienes un hijo o una hija pospandemia pre-tercera guerra mundial?
My English teacher was born in Australia and in my school we speak English every day.
Venga, devuélveme el micro. Somos tu solución. Somos las escuelas Carmencitas.
En mi colegio podemos apuntarnos a un montón de actividades.
Niños hiperactivos, hiperproductivos. Y le vamos a dar la fe que necesita para encontrar a su Dios en la tierra.
En nuestro colegio aprendemos respeto y convivencia.
No va a pasar hambre tú.
Dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos.
Espacio promocional de Escuelitas Carmencitas.
Déu-n'hi-do amb Escuelitas Carmencitas. Tu apuntaries algú en aquesta escola? A escola de la fe, escola religiosa, que existeixen actualment?
Doncs no, evidentment no. Me posto per una escola pública i una escola laica. El que sí que m'ha fet molta gràcia és aquest missatge de futur i optimisme, no? Postpandèmia, pretercera guerra mundial, pobrets.
És que realment quin futur li estem deixant a Jordi Hurtado, Olga? Està tot?
Exacte, i dirà, ostres, que bé que estava abans, eh?
Exacte. Bé, ells viuran un decreixement tan material com social, no? O ens transformarem, si és que sempre ens transformem. No?
Exacte, és que pot ser això, no? El futur és inestable en aquest moment, però sempre tirem d'alguna manera endavant amb recessions. Així.
I de fet, en aquest present s'està parlant bastant en el món de l'educació de l'esquerda digital. No? Molts dels infants no tenen els mateixos recursos ni condicions materials i això afecta el seu creixement? És a dir, qui té accés a internet des d'un àmbit domèstic va més ràpid, va més lluny. Tu què creus com a professora?
Mira, des de l'escola intentem que aquests infants que potser no tenen accés des de casa a aquestes noves tecnologies, aquest internet, aquest ordinador, hi puguin accedir. Totes les aules doncs, estan connectades, tenim pantalles, fem servir ordinadors portàtils, no? en algunes activitats, i mica en mica els hem de donar unes competències, no? perquè es puguin desenvolupar mínimament, amb uns mínims, en aquest món. Però, clar, evidentment, depèn de l'entorn familiar que tinguis, doncs la teva competència digital, l'accés a la informació o a programari innovador, canviarà.
I ara l'escola, no sé si això afecta a primària, si no, miéntemelo o afírmamelo tu, s'està treballant per projectes, no?
Aquesta, i tant, sí, sí.
Com funciona el projecte per la gent que no sabem de què va?
De què va? Doncs la nostra escola justament fa molts projectes i molts projectes artístics, intenta encabir. El sistema de treballar per projectes és que és un treball globalitzat. No treballes tant per matèries, aïllant, doncs ara toca fer matemàtiques i només faig números, i ara toca estudiar el cos humà i només faig el cos humà, o ara toca estudiar la llengua i em dedico a fer exercicis de llengua, sinó que a través d'un fil conductor, no, vas relacionant aprenentatges adequats a l'edat que conformin doncs, l'investigació també i la finalitat d'aprendre més sobre un tema.
I això els confon o els fa estar més actius o més motivats? Ara em diràs depèn, no? Però,
però no és depèn del nen, eh? Perquè depèn. També això, el projecte també s'ha de combinar amb uns exercicis o un treball també de base, perquè el creixement es fa també a partir, com hem dit abans, d'unes bases que has de tenir, no? Doncs de llengua o de numeració, o per anar també construint adequadament aquest avançament que fas.
I les assignatures que sostenen aquest coneixement bàsic en el que pues, l'abecedari,
no? Les instrumentals,
no?
Que
sí,
diríem.
Exacte, sí, exacte, les instrumentals. Tu creus que representen el món actual o hi ha algunes que es podrien treure, fer-ne altres de noves? Com ho veus?
Això jo crec que el sector mestres està com... Té molta diversitat d'opinions. Jo no és que m'agradin les que estan, però les, el que hi ha, que també és un ampli ventall que pots triar, crec que també és necessari que es conegui, perquè formen una base, ens formen com a condició humana, no? El nen ha de saber qui és, com està fet, d'on ve, per poder tenir una expectativa de futur cap a on vaig, però també de conèixer el món real d'ara i què té al voltant. Se'n diu el coneixement del medi. Clar, el coneixement del medi de fa 100 anys no seria el mateix el coneixement del medi d'aquesta dècada, però també el nen d'aquesta dècada suma el coneixement del medi de fa 100 anys, que gairebé és, també és molt similar, no? La natura, la societat, el paisatge...
Escolta, escolta, com que projectes de veritat que us escolto parlar i... Mare meva, a la meva època un gec d'hòsties ja tira endavant i ara projectes. No veus què passa? Ja t'ho diré jo. Aquests nens estan plens de ciment que no saben el que és un arbre, que no els veus, que estan adormilats amb tanta pantalla. Mira, et poso una cançó i mou el cul una miqueta, perquè és que de veritat amb els projectes em teniu una mica histèric.
Caram.
Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun.
Doncs sí, Red Hot Chili Peppers a mi sempre em sembla que és música o de diumenge o de pluja. I avui l'hem clavat perquè està plovent i és fantàstic. Com ja has dit abans, l'escola on treballes, l'escola Drassanes, està molt vinculada a l'expressió artística. I jo em pregunto, com estan introduïdes les arts en l'alumnat de primària, amb tot el ventall que és primària, no? Com s'introdueixen?
Mira, en el nostre cas estem participant també en un projecte, a partir de projectes, a partir de visites culturals, no? A partir a l'aula, també del treball plàstic, del treball de cerca, del treball de coneixement d'artistes i d'obres d'artistes. I ara he perdut el fil un moment.
Vale, està molt bé. M'agrada que el perdis. Està bé, està bé.
Ah, no, això. Com
s'introduïm?
Sí, què? No, això que t'anava a dir, que estem en un projecte també, per exemple, fotografia en curs, no?
Molt bé.
Obrim, o de vegades hem fet apadrinaments amb la Filmoteca. També a l'escola els alumnes d'infantil tenen un projecte amb el MACBA, que estan fent. Tot això perquè també cap a final de curs fem una exposició artística i si mai voleu veure-les, estan obertes al públic a uns dies a finals de
doncs,
curs.
Doncs clar que sí.
Us convidem a que vingueu. I és a partir, a inici de curs es decideix un tema vinculat amb l'educació i a partir d'aquí, aquest any és Teixim Escola, una espiral de creixement col·lectiu. Sí. I a partir d'aquest títol, el que hem de fer i d'aquest contingut és crear una obra artística a final de curs amb els nostres alumnes, cada aula, exposar-lo I en aquest cas tindrà relació amb aquest teixir, amb aquesta unió, amb aquesta xarxa i de creixement, perquè educar, perquè aprendre contínuament és un procés de creixement. I no només volem créixer nosaltres o com a individu els nens, sinó fer créixer també el nostre entorn.
I això, per, a veure, dos preguntes, Olga, eh? Aquí t'he vingut a explotar una mica, pobra. Primer, per als profes, això és un mogollon de feina. I segon, per als alumnes, això els hi crea més confusió o és un avantatge?
No, és un avantatge. Confusió no pot crear. També, confusió seria si el projecte es portés de manera confosa, no? I crec que els mestres doncs, ho farem molt bé i no els portarem de manera confosa cap aquí. Genera més feina? No, és una altra perspectiva. Algú potser tindrà més facilitat, algú potser li costarà més, però també és una pràctica, és un acompanyament que fem, també podem comptar amb un assessorament, sí. No? Qui vulgui, doncs també hi ha unes noies, no? que estan fent un...
Pràctiques.
Sí, que estan fent unes pràctiques, aleshores també ens poden ajudar.
Clar, perquè aquest complementar amb pràctiques artístiques, sempre hi ha un acompanyament dels artistes que venen. No és que els profes us poseu a disposició de metodologies artístiques i les creeu vosaltres, sinó que venen artistes, o com funciona?
No, de vegades han vingut. Jo a l'escola serà el segon any que estic. El primer any sí que vam tenir alguna activitat, no? Més artística aquest any, aquesta creació artística de principi de curs que hem fet el mestre, l'hem fet juntament amb l'equip directiu. I aquest any em sembla que, com que és el quart any que ho fa en l'escola, el cinquè serà, ja tenim el rodatge.
I que als nens els hi mola córrer així? O sigui, quan venen coses artístiques... Bueno, aquí al Santa Mònica s'ho van passar d'allò més
sí.
Bé, però no sé com és a l'aula, perquè l'hàbitat és el mateix, però ve un intrus o intrusa que fa una pràctica com un bolet o hi ha una continuïtat...
Sí, però de vegades no ve ningú, no? Hi ha una manera de fer que ja anem incorporant. En aquest cas, doncs, a mi no em suposa una dificultat perquè d'alguna manera ja ho vaig pensant així.
Clar.
Aleshores, és depèn.
I com s'avaluen aquestes pràctiques artístiques?
Aquí,
aquesta és la gran pregunta.
Aquí, mira, en algun curs, justament en un express ara al principi, que es va fer ja fa uns anys, em va agradar molt perquè l'artista, la formadora que feia, és en art com valores, no? Una obra artística.
Molt complicat.
Però el que sí que ens deia és, doncs, també la motivació, no? O sigui, com està la persona...
La predisposició.
La predisposició que hi ha. També és donar unes pautes, no és tant el resultat que hi hagi, sinó les pautes. Si aquestes pautes s'han entès i si aquestes pautes s'han seguit. Això no vol dir que s'hagi de fer com es diu... Però sí que hi ha com uns límits on allà vas seguint, no? Això de, i aleshores és una manera de valorar. Ha estat conscient, ha creat, ha participat a partir d'aquestes quatre directrius.
Clar, és que justament m'està lligant el que parlàvem al principi de la imaginació. Si tu dones uns frames d'actuació, no? Un pots anar de A a B, tot aquest trajecte pots estimular que passin coses. L'art ha de partir des d'aquí.
Exacte, sí. I també aquests posar límits, aquestes pautes, ajuden a que un tampoc no se'n vagi, no? I a que l'alumne també tingui una referència. Però sí que li has donat un espai físic, que són la programació, i un espai mental, ell lliure, que pot circular més. També una altra cosa que es veu i que és innat en el nen, no? És l'expressivitat, la creativitat que ell té en una obra, en nens de vegades ja és innata.
Correcte.
Ja ho veus, que no, com qualsevol cosa, com des de córrer o des de calcular o el que sigui. I d'altres, doncs, que potser els has d'acompanyar una miqueta més.
Que són facilitats d'uns i d'altres, però no s'han de valorar com a positiu ni a negatiu.
No. Ah, no, evidentment, sempre en construcció i en positiu d'aquest procés de construcció. I el que de vegades, una vegada, no, en un curs així, no, el nen, és igual, hem de fer que el nen no vulgui el resultat final, no? Com sobretot en art contemporani, perquè el procés és molt important. Però bé, però també el nen té un gust estètic i també has d'intentar fer una pràctica que aquest nen sigui capaç de crear alguna cosa que a ell estèticament li plagui o hagi dit, jo això, a mi això m'agrada. No només el procés que un adult pot entendre que el procés és molt important i el resultat, mira, si t'ha sortit millor... Bueno, no és millor o pitjor, sinó una expectativa que tu tenies. El nen jo crec que també se l'ha de poder acompanyar perquè tingui aquest resultat final i ell se senti satisfet.
És que hi ha algú, ara estava intentant pensar la paraula que és la correcta, que moltes vegades aprenem per la... amenaça, no seria aquesta la paraula, però bàsicament, com si no fas això, et passarà això, no? Com les conseqüències. I això ho dic perquè moltes vegades els nens dintre del món de l'art o de com se l'avalua, ja estan acostumats a que si fan una cosa, passa una altra cosa. Llavors, igual, en el món de l'art es poden quedar una mica encallats perquè no hi ha aquesta recompensa o aquesta puntuació o jo, aquest...
Jo crec que avui en dia això ja no passa tant, però si es queden encallats és per inseguretats, també per bloquejos emocionals, perquè estem pensant que art és expressió, és comunicació. Aleshores, quan emocionalment tu no estàs bé o tens un bloqueig, és quan més costa de comunicar oralment, no? Comunicar amb el cos, comunicar amb la mirada, i l'art no deixa de ser unes ganes de comunicar.
I de fet es deu veure en alumnat que quan hi ha una... Bueno, moltes bases de l'art-teràpia és que a través dels dibuixos d'aquests infants que a més treballen molt, molt des de l'inconscient es poden veure coses que els hi passen a casa que es poden detectar des dels mateixos dibuixos.
Amb els mateixos dibuixos, amb la temàtica que fa, amb l'esquema, també a quin nivell de maduresa està per com dibuixa aquest esquema corporal o quins prototips fa servir, si només fa prototips ja destacats, estaríem parlant d'un nivell d'evolució o de maduració una mica més infantil, i a mesura que un va fent gran va tenint estratègies, es va podent fixar en surt d'ell mateix i va fent. La qüestió és acompanyar-los, però també que l'alumne pugui tenir un resultat satisfactori. Oh, això, entre cometes, ho he fet jo?
Sí.
I això m'agrada, com m'ha quedat? I l'has d'intentar que arribi fins aquí.
I a més, que has dit, bueno, acompanyar, tenir cura, tot el que feu les mestres. Després, però, clar, en aquest tenir cura ja impregnada la teva manera. És impossible que sigui neutral. Quan tu dones una classe, quan tu fas una pràctica artística, hi ha un donar una manera d'entendre el món.
Bé, això ja és l'art de cada mestre, no? Perquè
total.
Si considerem, no? El magisteri té aquesta gran sort, que també és una feina creativa, molt creativa.
És una performance diària. A lot of energy allà.
Exacte, i aleshores tenim la sort que tenim aquest marge també els mestres de creativitat, de portar la nostra personalitat. I per això mateix també és bo anar canviant de mestre.
Sí.
Perquè així es van enriquint i van aprenent d'altres mestres.
D'altres persones que els estan guiant.
Exacte, d'altres maneres de fer i de veure i de...
I després els trobes a faltar? Hi ha personatges, personetes que se't quedin allà com, uau!
Mira, en general serien... totes, perquè realment te'ls acabes fent teus de seguida i tots, o si més no en el meu cas, però com que en venen d'altres,
yeah.
L'any següent,
ja
de tant en tant sí que penses, oi, aquell grup, me'n recordo, quina sintonia que hi havia, quina harmonia, pots recordar,
però
sempre
anar,
en tenim uns altres. Sí. I deixar-los anar és
clar.
Bo, també.
I després que al cap de 20 anys et torni en diguent Olga, per tu m'he fet mestra, no? Alguna cosa així, segur.
M'he fet mestra o m'he fet bomber o m'he fet... O més que per mi, mira, he estat capaç de poder fer això, no?
Sí.
I tinc un bon record de l'escola, perquè
clar.
Jo crec més que potser tots tenim al cap potser un mestre o una mestra, algun detall, alguna cosa... Però que aquesta experiència de passar per l'escola t'ha enriquit i t'ha fet més personeta.
Fantàstic. Escolta, Olga, estem a punt d'acabar, però abans, aquí sempre es feia feina, ja ho veus. Volem fer un altre exercici d'imaginació perquè molts dels nostres oients es dediquen a lo visual i li diem l'exercici de la postal. Llavors, com el nostre concepte d'avui era tenir cura, a mi m'agradaria que imaginessis com seria aquest tenir cura ideal en format de postal i que ens ho descriguessis a tots. I abans d'això et posaré una cançó que t'agrada una mica i et deixo pensar una mica i anem amb aquest exercici d'imaginació.
Les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, monde ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise.
Doncs, a veure, Olga, després d'aquest minut d'Estromae que ens agrada molt a les dues.
Exacte, doncs el que tenim aquí, la postal, l'escola, més que una escola concreta, un espai físic, aquesta escola ha d'estar acompanyada per tota la societat, no? Per les polítiques, perquè tingui els recursos, perquè aquests nens i aquestes famílies que tenim estiguin a un mateix nivell, a un mateix nivell de necessitats cobertes. I això és el que realment fa aquest creixement. Per mi, l'escola ideal és la que està ben acompanyada des de dins, amb l'equip de mestres, amb uns infants plens, amb uns infants conscients, amb uns infants motivats, amb unes famílies, també amb uns treballadors de la mateixa escola que estiguin bé, però també una societat que entengui que és importantíssim aquesta funció que té l'escola i que són els nostres infants, són el futur, i el futur que ens cuidarà i tindrà cura de nosaltres d'aquí un temps.
Sí, encara que jo no veuré la jubilació mai i tindré minijobs tota la vida, però sí, estic d'acord. Acabem aquest catapulta amb olor a maquineta. Saps quan et quedes a la tarda i tens allò per dibuixar i et concentres? Que fantasia. Moltes gràcies a tots els que heu estat d'assistents i assistentes, a Anna de l'Almax, al senyor Bruc, a tu, Olga, al nostre estimat tècnic, i al Santa Mònica. Fins la propera. Això és Catapulta.
Moltes gràcies.